Molt bon dia. Avui a l'Ofici de Viure, la negativitat em debilita.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Diu el doctor David Hawkins al llibre Dejar Ir, que vam presentar ja fa temps a l'Ofici de Viure, que la ment amb els seus pensaments està dirigida pels sentiments. Cada sentiment deriva de l'acumulació de molts milers de pensaments. Com que la majoria de persones suprimeixen i defugen les seves emocions durant tota la seva vida, diu aquest psiquiatre nord-americà, l'energia reprimida s'acumula i busca expressar-se a través de l'aflicció psicosomàtica, els trastorns corporals, les malalties emocionals i la conducta desordenada en les relacions interpersonals. Les emocions acumulades bloquegen el creixement espiritual i la consciència, així com l'èxit en moltes àrees de la vida. Pel doctor Hawkins, un sentiment negatiu produeix la immediata pèrdua del 50% de la fortalesa muscular del cos. Això, un sentiment negatiu tan sols. I també redueix la visió tant física com mental. Llegim al llibre de Harir que tot emet una vibració a l'univers. Com més elevada sigui, més poder té. Com que som energia, les emocions també emeten vibracions i aquestes vibracions emocionals impacten en els camps d'energia corporals i revelen efectes que es poden veure, sentir, mesurar. El pas més important és reconèixer que tenim sentiments negatius com a conseqüència de la nostra condició humana i estar disposats a observar-los sense jutjar. Diu la doctora en filosofia Frank Grace que fa falta coratge i honestedat per veure la negativitat i la petitesa a nosaltres. Només quan puguem reconèixer la negativitat que hem heretat de la nostra condició humana, tindrem la possibilitat d'entregar-la i alliberar-nos-en. A mesura que reconeixem i entreguem les emocions negatives, tenim més llibertat i amb el temps experimentem predominantment emocions positives, perquè deixar anar les emocions negatives és també deixar de resistir-se a les positives. Diu el psiquiatre Hawkins que els pensaments i sentiments negatius debiliten el cos a l'instant i creen un desequilibri en el flux de l'energia corporal. Ens hem de desprendre de la negativitat, deixar anar un procés de rendició interna que es pot aplicar a tot. I aleshores, després, triar, escollir, estimar. Avui a l'Ofici de Viure, la negativitat em debilita.
Hipòcrates. La força curativa natural que habita dins de cadascú de nosaltres és l'arma més gran que posseïm.
Hola, sóc Maite Domènech, terapeuta en renaixement i autora del llibre Un sí a la vida. Sobre el tema d'avui, com la negativitat ens debilita, a mi m'agrada explicar-ho bastant visualment. Imagina't que cada vegada que tens un pensament negatiu, t'estàs prenent una culleradeta de verí. Per mi és exactament el mateix. Un pensament negatiu t'emmalalteix, et fa baixar l'energia, et fa debilitar. Una persona negativa no pot veure la vida tal com és. És com quan una persona realment està, que no té gaire energia, tot se li fa gros i encara ho veu més negatiu. Una persona negativa o que té molts pensaments negatius no té confiança en la vida. Una persona negativa s'està queixant sempre. I quan et queixes sempre és que no acceptes. No acceptes el que ve. No acceptes el que tens a la vida. No acceptes el que t'està regalant l'existència. T'estàs queixant tota l'estona. Tota l'estona veus la part fosca. Això què fa? Et genera angoixa. No et permet connectar amb tot el que tens a la teva vida. L'abundància. Estem rodejats d'abundància. Una persona negativa té l'autoestima baixeta. Perquè si realment t'estimes no permets que aquests pensaments et minin. Tu no et mereixes aquest tipus d'energia dins del teu cos. No et mereixes prendre aquest verí diari i constant. I el que fa també una persona amb l'energia, diguem, debilitada, una persona negativa, una persona amb pensaments minats, genera rebuig en les altres persones. Perquè ningú vol estar al costat d'una persona que t'ha estat intoxicant a tu també. Així que el pensament negatiu realment és això, per mi és una malaltia degenerativa.
Avui a l'Ofici de Viure, la negativitat em debilita. Amb Mònica Calvo. Mònica, ben retrobada. Benvinguda.
Hola.
Mònica Calvo, llicenciada en Ciències Químiques, professora de ioga, codirectora del taller de ioga de Premià. Tot bé? Va bé la vida,
Mònica? Fantàstic.
Gràcies per tornar. Sí, i David Ponce. David, ben retrobat. El doctor David Ponce, des de fa uns mesos. Enhorabona. El doctor David Ponce, de la clínica osteopàtica, osteòpata, fitoterapeuta. La seva és una visió holística de la salut, que els oients que hi estiguin interessats poden trobar més informació als seus llibres, El dolor de espalda y las emociones, o Más amor y menos ibuprofeno. Bé, fins a quin punt ens debilita la negativitat? David, ho dic perquè vostè ho veu dia sí, dia també, a la seva consulta.
Sí.
I aparentment, en molts casos, vostè deu notar o deu percebre que allà al darrere hi ha negativitat, emocions negatives, fins i tot reprimides, però aparentment la persona ve, doncs, no sé, per exemple, pel que els ossos...
Per un mal d'esquena mal de cap, etc. Sí. Ho va dir un metge de principis de segle, no?, que deia que els òrgans ploren als ulls, que les llàgrimes es neguen a vessar. I aquest concepte és el fet de que, d'alguna manera, nosaltres, aquesta emotivitat o aquestes coses negatives tenen una repercussió. Això científicament està demostrat. Avui sabem aquesta connexió ment-cos, ja no és una cosa abstracta, ja és una cosa científica, i podem dir que avui, quan estem negatius o tenim pensaments negatius, genera situacions químiques a dintre del nostre organisme, com que s'estimula massa l'adrenalina, com que es provoca un estímul del cortisol, que és la cortisona natural que tenim per combatre certes coses, però que es desequilibra. Nosaltres, el nostre sistema nerviós, tenim el simpàtic i el parasimpàtic, per entendre-ho. Si em poso nerviós, se m'accelera el cor, em poso a suar. Aquest és el simpàtic. El parasimpàtic ha d'estar, doncs, controlat, no? Quan es produeix aquest desequilibri per pensaments negatius, perfectament, o per una situació estressant, doncs el cos entra en una fase del que en diem d'alarma, no? I aquesta alarma, si es manté durant massa temps, crea patologia.
Les emocions negatives d'entrada no ens deixen pensar en claretat. Llavors, és un estat general de l'ésser que veu la realitat distorsionada. En medicina tradicional xinesa es diu que les emocions directament afecten i fan emmalaltir els òrgans. Llavors, cada òrga principal té una emoció, entre cometes, negativa, que d'això ja en parlarem després, que fa emmalaltir. Per exemple, la ira fa emmalaltir el fetge. Però són coses que ja la cultura popular sap. Les iaies que deien, no et posis pedres al fetge. La por fa malaltir els ronyons. L'excés de pensaments i la preocupació fa malaltir l'estómac. De fet, quan tenim una emoció negativa, ens sentim malament. Hi ha una sensació corporal que volem fugir, no? I d'aquí que tendim a anestesiar aquest dolor, perquè quan realment estem en un estat negatiu de patiment, tenim una tendència a resistir-nos i a veure'l tal com és, i posem tot el nostre factor mental a sobre, no? Jo sempre dic que el dolor l'hauríem de dividir en dues parts. Un, el dolor que és, el que existeix, real, i l'altre, tota la elaboració mental, que per mi és el patiment, que li posem a sobre d'aquest dolor. Però hi ha una tendència a enganxar-nos o a fer la vida més dramàtica del que és.
Recordem que el dolor és inevitable i el sofriment és opcional.
Ah, això mateix, Gandhi. Gaspar.
Això. Gandhi, això.
El dolor, sí, és inevitable.
El dolor moltes vegades és inevitable. Un traumatisme em genera dolor. Un refredat em pot generar dolor. El que passa és que sempre diem que com està preparat el nostre organisme, quina fase prèvia està el nostre organisme perquè jo em malalteixi. És a dir, com dèiem, hi ha una fase d'alarma, una fase de reactivitat, i finalment hi ha una fase de destrucció. Quan es produeix la destrucció celular, i això és una realitat, és quan el cos està malaltint. Fins i tot podem dir que, i s'ha comprovat, que certes malalties estan directament relacionades amb aquesta, una actitud mental o un patiment durant molts anys. I bé, la comunitat científica, com deia, ja assumeix que quan un està nerviós, doncs pot tenir mal d'estómac o pot tenir dolors musculars o retraccions. De fet, nosaltres, els osteòpates, moltes vegades manipulem la columna, no només per aliviar el problema que pugui tenir focal, sinó per obrir aquest espai nerviós, aquest sistema nerviós, i moltes vegades això genera una reacció de plorar. Hi ha gent que diu, és que no sé què em passa, estic plorant. O fins i tot hi ha gent que després de la manipulació pot tenir una reacció d'emmalaltir. He agafat febre, ens truquen a vegades el dia següent, he agafat febre. Bueno, el teu sistema immunològic s'ha posat en marxa, el teníem reprimit, estaves totalment bloquejat i això t'ha alliberat. També provoca riure. Hi ha gent que riu i llibera emocions potser mantingudes.
També amb segons quines postures,
sí,
de ioga, no?
Sí, a les classes de ioga també és freqüent trobar aquestes, jo li dic, alliberaments emocionals. És com que explico als meus alumnes que hi havia una emoció que tu no sabies que hi era moltes vegades o no volies veure. Llavors, al moure el cos, com que les emocions, quan no s'expressen, de fet, el que fan és engarrotar-se en la musculatura i en els òrgans, quan tu obres i li dones un espai de llibertat en aquesta emoció, el cos és savi, el cos va cap a l'autocuració, surt. Llavors, la manera d'alliberar l'emoció és viure-la i experimentar-la, donar-se el permís per plorar-la.
Les contractures, què són, des d'aquest punt de vista, David Ponce?
Mira, les contractures a nivell muscular, que la majoria es provoquen sobre les espatlles, acostumen a ser excés de responsabilitat, excés de càrrega, coses que ens han col·locat a la motxilla de la vida, i aquesta motxilla a vegades t'hi posen una pedra molt pesada que no pots suportar. I fins i tot hi ha qui diu que les autors que parlen de les tensions musculars a la banda esquerra de la meva espatlla és la meva relació amb la meva mare, a la banda dreta la meva relació amb el meu pare. I hi ha molta varietat d'indicació focal que correspon a un tipus d'emoció concreta. No?
Per tant, la frase feta, això, carrega tu l'esquena o penja tu l'esquena i tal, no hi estem a favor d'aquesta frase feta.
No hi estem a favor perquè finalment et passarà factura.
Enric Corbera. Les creences de cadascú limiten el desenvolupament de la consciència i impedeixen sanar la ment i el cos.
Gràcies a les oients i als oients per les vostres aportacions al mur del Facebook de l'Ofici de Viure. Elisa diu, a mi me afecta las cervicales y de ahí a toda la cabeza bloqueándome el pensar. Muchas veces me quedo cao, diu l'Elisa, David Ponce. La negativitat.
Sí. La negativitat. Si jo dic que la negativitat és optativa i l'actitud positiva un camí, les conseqüències són immesurables. Què volem dir amb això? Volem dir que d'alguna manera, aquesta noia que diu que es queda bloquejada i que té aquest dolor, podria evitar-ho, d'alguna manera, canviant aquest tipus de pensament, aquesta negativitat.
Bé, des del moment que em pren consciència ja té molt de guanyat.
Molt.
L'Àngel diu, jo per evitar el desgast i el desequilibri, quan tinc pensaments o sentiments negatius, penso i visualitzo el contrari. Fins ara, ens diu l'Àngel al Facebook de l'Ofici de Viure, mai una situació negativa m'ha tret el son, la gana o la capacitat d'estimar. Mònica.
Doncs,
o sigui, les visualitzacions funcionen?
A veure. Una cosa és el que et passa i el que mai pretenem és fugir-ne. De vegades, tapar un dolor, una situació amb una visualització positiva, de vegades és una fugida. I això pot ser contraproduent, perquè no estic processant, no estic elaborant aquell dolor o aquella emoció. Les emocions, a mi no m'agrada dir que són negatives, perquè realment són molt positives si les sabem gestionar correctament. És a dir, em ve una emoció i aquesta emoció em diu alguna cosa, m'aporta informació. Llavors, el que he de fer és atravessar-la. M'agrada molt un autor que es diu David Deida, que diu atravessar la emoció, viure-la, respirar-la i agafar aquesta informació. I un cop tinc la informació, actuo en conseqüència i la emoció pot marxar. De manera que no vaig carregant. Quan tinc una emoció negativa, un pensament de vegades negatiu, bueno, parar-te, respirar, veure d'on ve i tractar-ho, però no deixar-ho de banda de manera sistemàtica.
David Hawkins. La tensió muscular és el resultat de l'ansietat, la por, la ira i la culpa.
El psiquiatre David Hawkins deia que la nostra predisposició a acceptar creences negatives depèn, en primer lloc, de quanta negativitat retinguem.
Ara, en neurociència està veient que quan jo tinc un sentiment d'angoixa, aquesta angoixa capta la meva atenció. De manera que l'atenció no queda lliure per altres visions o altres actituds més positives. Llavors, clar, val la pena tenir-ho en compte, veure què hi ha en la meva ment i intentar veure-ho amb distància, observar-ho sense aferrar-se. Quan entrem dins de l'angoixa, hem de pensar que les nostres capacitats de veure les solucions al problema o de veure el problema des d'un altre enfocament, que de vegades la solució en una emoció està simplement en canviar el punt de mira. Doncs això queda anul·lat. Llavors generem més angoixa i més angoixa i més angoixa i és un cercle viciós, d'alguna manera.
I si ho consultarem amb el coixí, no ho podem veure d'una altra manera l'endemà?
Home, si no és una cosa molt greu, sí, però depèn de com sigui el problema. És a dir, hi ha problemes realment greus que necessiten anar acompanyats perquè ens superen i la vida n'està ple. Llavors necessitem d'un treball terapèutic, anar amb algú de la mà perquè ens ajudi a sortir del pou, i altres coses més banals, més superficials, que donant-nos un temps desconnectant la ment ja és un mecanisme de fer neteja i el dia següent ja no ens en recordem d'aquest problema.
De fet, Sant Pau deia que no te'n vagis a dormir amb el teu enuig, que el teu enuig no se'n vagi sota el sol. Va dir que és important a vegades fer una reflexió del dia per poder analitzar aquelles coses bones i dolentes, no? Sí. I jo sempre dic que el dematí és el millor moment per anotar les que volem fer, les coses que volem canviar. La nostra ment està descansada, està més relaxada, potser al final del dia costa més.
Diu en David Ponce, en el seu llibre Más amor y menos ibuprofeno, que normalment la majoria de les tensions i de l'estrès de moltes persones afecta la columna cervical. Les emocions fan molt d'èmfasi en el pit, vèrtebres dorsals, la por sobre les lumbars i l'estrès i l'ansietat sobre les cervicals, com dèiem abans, que afecten la compressió de l'artèria i l'alentiment de la circulació. Alguna altra vegada ens n'ha parlat aquí a l'Ofici de Viure en David Ponce, però podríem aprofundir-hi una miqueta, no?
Jo sempre dic que amb aquest aspecte de la negativitat hauríem de ser una mica més zebres. Les zebres, quan les persegueix el lleó, que estan menjant herba tranquil·lament, doncs tenen tres opcions quan veu el lleó: sortir corrents, quedar-se quietes o fugir, no? Bueno, fugir seria igual que sortir corrents, però l'altra opció seria lluitar. No ho fan i surten corrents. I quan el lleó ha deixat de perseguir-la i no se l'ha menjat, la zebra segueix menjant. Nosaltres veiem el lleó quan encara no hi és, i només l'olor o l'imaginar-los ja ens estressa. Aquest estrès d'anticipació d'emocions és el que ens genera aquest tipus de contractures, aquest tipus de dolors. Cert, l'estrès i l'ansietat es col·loquen a la part superior del nostre cos, si ho dividíssim en tres. La zona del pit correspon a l'emoció, a gent que veiem a la consulta, gent que ha estat durant amb molta càrrega emocional des de petits ja, una rigidesa en la zona toràcica, el diafragma, les emocions retingudes. I, efectivament, la lumbar correspon a la por, al ronyó, no saber, no poder, d'alguna manera, filtrar coses del nostre organisme, la por a situacions econòmiques, la por a una situació de trencament familiar o de trencament de matrimoni, inclús la por en l'àmbit de la sexualitat es focalitza en la zona lumbar.
L'energia de cada chakra, en diu el doctor David Hawkins, es flueix a través dels canals anomenats meridians, a tot el cos energètic, que és com un esquema del cos físic. Cada meridià es relaciona amb un determinat òrgan i cada òrgan està associat a una emoció particular, com hem dit avui. Cada emoció negativa desequilibra l'energia d'un meridià del sistema de l'acupuntura i el seu òrgan associat. Per exemple, la depressió, la desesperació, la melanconia estan vinculats al meridià del fetge, per la qual cosa aquestes emocions deixen d'interferir en la funció hepàtica. Cada sentiment negatiu afecta un òrgan del cos i a mesura que passen els anys aquest òrgan emmalalteix i amb els anys falla, diu aquest psiquiatre nord-americà. Com més baix sigui el nostre estat emocional, més negativament també influirem en les nostres vides i en la vida dels que ens envolten. Hi ha alguna aportació que vulgueu fer a partir d'aquest text?
Bé, doncs sí, tenir-ho en compte, tenir en compte de que les emocions pertorbadores estan i les hem de deixar anar, les hem de treballar. Per exemple, en el Qigong hi ha una tècnica que és el somriure interior, vam fer un programa, i els sons curatius, que anem passant per cada òrgan, anem meditant en cada òrgan i amb un sol anem netejant. Llavors, en cada òrgan el que busquem són restes d'aquella emoció que el perjudica. És a dir, oi que mengem ecològic, oi que vigilem de fer esport, mantenir-nos sants, doncs també hauríem de vigilar la nostra salut emocional i ensenyar-ho als nens. Ja sabeu que és el meu carro de batalla, als nens, una molt bona gestió emocional. Per què? Per fer salut pública. De fet, és això, els programes de salut pública dels ajuntaments, de la Generalitat, haurien, de fet, de vegades ja ho fan, d'incloure programes de salut emocional. Molts nens, els nens, aprenen sobretot per l'exemple dels pares. Llavors, també ensenyar els pares, anar tots a fer un bon... Bueno, a aprendre com gestionem les nostres emocions, perquè cada família gestiona les emocions d'una manera diferent. I en cada família, de vegades, hi ha una emoció, per exemple, que reprimeix. A la nostra casa no es crida, llavors no s'expressa la ira. O nosaltres som molt valents i no tenim por. O a casa no es plora, per exemple. Llavors, tot allò són inputs que el nen va adaptant a la seva estructura...
I acaba la consulta d'en David Ponce.
Del David Ponce.
Sí, i no només això, jo sempre dic que programes com el teu ASPA haurien d'estar fins i tot a les escoles, haurien d'estar... perquè fixa't que avui dia la primera causa de mort en els adolescents és el suïcidi, no? I tenim una lacra en el tema emocional. O sigui, a les escoles s'ensenyen moltes coses, però no s'ensenyen als nanos a gestionar les seves emocions. I busquem nanos que siguin molt competitius i fomentem que siguin treguin les millors notes i fomentem coses que d'alguna manera generen càrrega sobre els nostres propis fills, i això ho traslladem nosaltres. Llavors, que el nen pugui suspendre no passa res, que el nen pugui adaptar-se a un tipus de nivell escolar no passa res. És a dir, hem de saber i portar a les escoles, portar als pares, i els pares han de fer sentir aquest tipus de problemes als fills per poder, d'alguna manera, fer aquesta gestió emocional que tant i tant costa a la nostra societat d'avui dia.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de la negativitat en debilita.
Fran Greis. El deixant els bloquejos interns, resplendeix la veritat del nostre ésser interior i es revela el camí cap a la pau.
Diu David Ponce que el dolor és un gos guardià de la salut, és un amic que ens informa, però ràpidament, per la nostra manera de pensar genètica i antecedents, fem servir els calmants per treure aquest dolor, quan en realitat el que hauríem de fer és reflexionar, parar i intentar visualitzar què passa al nostre voltant. Bé, aquí hi poden haver oients que siguin conscients que pel que sigui, per la situació X que sigui, últimament han tingut molts pensaments negatius, emocions negatives, que tothom fa el que pot, diguem-ne, han fet el que han pogut, però tenen el dubte de si fins a quin punt això ha anat a parar en alguna part del cos o no. Llavors, com podem escoltar, aprendre a escoltar millor el cos, també, i com podem saber-ho?
Sí, d'entrada el que hem de fer és, inconscientment, cuidar aquest cos. És a dir, ens hem d'alimentar bé, hem d'intentar fer exercici, hem de buscar professionals que ens ajudin, des del punt de vista de l'osteopatia, des del punt de vista de la medicina xinesa, des del punt de vista de la medicina, el que en diem la medicina integrativa. Buscar a vegades ajuda, de mateixa manera que hem d'anar al dentista o hem d'anar a un professional, hem d'intentar saber nosaltres gestionar aquest dolor, no? I aquesta emoció. El dolor és un avís i no podem tapar-lo, com deies, no? Si ens està avisant d'alguna cosa. Poder gestionar això de manera que intentar saber d'on prové, analitzar cada un dels punts on jo he pogut fallar o no he pogut estar. Potser simplement és un tema d'estrès, potser simplement és una discussió. No he sabut vehiculitzar o m'he guardat aquella emoció que volia dir amb el meu jefe, amb la meva parella, el que sigui. I això se m'ha retingut. Quan faig això, jo a vegades els meus pacients els faig enfrontar amb situacions que, bueno, des del meu punt de vista podrien ser, o d'una altra persona podrien ser molt normals. Escolta, digue-li a la teva parella que no estàs d'acord amb això. I ostres, i com ho faig, no? Simplement digue-li, no? I moltes vegades aquestes coses, doncs, són les que finalment tenen una repercussió corporal, eh? I això és molt habitual veure.
Si no hi ha dolor, vol dir que el nostre cos està perfecte?
L'ausència de dolor no vol dir perfecció. L'ausència d'una analítica que és correcta no vol dir que no estiguis malalt. És a dir, el que passa és que si intentem mirar aquests quatre fonaments de la salut, que és descansar correctament, menjar correctament, fer esport o fer activitat física i, sobretot, tenir estabilitat emocional, doncs podem passar molts anys. Recentment visitava un senyor amb 84 anys amb una salut mental física i fins i tot ell, aquest senyor em deia, escolta, jo sexualment encara funciono. Ostres, als 84 anys. I això, només el fet de pensar això, aquest senyor, doncs, li dona aquest aspecte positiu.
La base psicològica de tot patiment i dol, diu aquest psiquiatre nord-americà amb el qual ens hem basat per fer bona part del programa d'avui, és l'aferrament. L'aferrament i la dependència es produeixen perquè ens sentim incomplets. Per tant, busquem objectes, persones, relacions, llocs, conceptes per satisfer les necessitats internes. Bé, ara ja estem entrant en un nivell molt profund, però sí. La Mònica Calvo, què en pensa?
Home, bé, d'entrada hi ha un patiment inherent a l'existència de l'ésser humà. És a dir, des del punt de vista que l'ésser humà és en si incomplet, és a dir, no tenim consciència plena de qui som, què volem, quina és la nostra missió a la vida, aquí ja hi ha un patiment. La via del ioga ens dona un camí per sortir d'aquest patiment que és inherent, és a dir, que no es pot evitar. Vivim una societat on diguem que vivim una gran mentida, no? Volem el somni americà, ser feliços, que no ens faci mal res, tot el dia estar contents, etc. I ens tanquem al patiment profund, que és que encara que ho tinguis tot, encara que ho aconsegueixis tot, hi haurà aquest patiment que s'ha de treballar, perquè és una crida de la teva ànima, és a dir, fins que tu no siguis conscient i no et puguis respondre a la pregunta de qui ets tu, què has vingut a fer, no estaràs complet. La resta seran com medicaments o coses que ens taparan aquest dolor. Fa un mes, més o menys, va sortir el programa del 33 Retrats, un psiquiatre que deia, que ha sortit ara la notícia, que Catalunya és el segon país del món on es consumeixen més psicofàrmacs. És a dir, en la nostra societat el que fem és, bueno, ens muntem una pel·lícula rosa i si no és tan rosa, li posem el fàrmac i apa, fora. No. La via, prendre consciència. Prendre consciència, netejar la ment, perquè la ment també ens autoenganya, i veure que és tot allò que està amagat en el nostre inconscient. És a dir, per ser feliços, per no tenir aquesta negativitat, necessitem una pràctica, un compromís amb nosaltres mateixos de deixar de patir i d'agafar el toro per les banyes. I això és el que ens proposa, entre d'altres vies, la via del ioga. Per exemple, en la via del ioga, la segona base és l'actitud cap a nosaltres mateixos. Llavors, el iogui, la ioguini, agafa el compromís, primer, de netejar el cos, però també de netejar sempre la teva ment. De manera que quan tens un pensament negatiu banal, mira que burro aquest, no?, per exemple, el teu compromís és de deixar-lo passar i no agafar-te el pensament negatiu, perquè de vegades els pensaments negatius ens venen molt bé. Fer-nos la víctima també ens va molt bé i és una mena de caràcter. Aquest caràcter, que és on està el patiment, es tracta de desmuntar-lo, deixar-lo anar i realment anar a trobar el que hi ha a dins, la verdadera natura de l'ésser. A la verdadera natura de l'ésser, quan la trobem en la meditació, és llibertat, és felicitat, és benestar, i aquestes emocions no hi són.
Dues visions complementàries avui a l'Ofici de Viure. Mònica Calvo, David Ponce, la negativitat em debilita.
David Ponce. La negativitat és optativa. L'actitud positiva, un camí. Les conseqüències són immesurables.
Pel que fa a David Ponce, el consum de psicofàrmacs, que ens comentava la Mònica Calvo, aquí hi ha molta feina a fer.
Molta feina a fer. Hem associat estar trist a haver de prendre un psicofàrmac. La tristesa és algo que forma part de l'ésser humà i tindrem tristesa quan se'ns mor un familiar, tindrem tristesa quan tinguem situacions...
Sí, aquí cal també apel·lar a la responsabilitat dels professionals. Perquè, clar, per exemple, aquí nosaltres a l'Ofici de Viure rebem molts emails d'amor, no?, a través de la secció per l'ajuda del Cervera i en Jordi Llovina, que ens acompanyaran, com sempre, a la recta final del programa. I es recepten molts psicofàrmacs a Catalunya, per exemple, per ruptures sentimentals. O sigui, gent que està fent el dol, un dol que s'ha de fer.
S'ha de fer i s'ha de patir.
I vinga, psicofàrmac.
Psicofàrmac, sí, sí. Estic trist, em prenc una benzodiazepina que canviarà la meva situació cerebral. D'entrada podem dir que avui dia existeixen coses des de l'àmbit natural que ens poden ajudar. Si mesurem una persona els seus nivells de serotonina amb sang quan està en una situació així, no volem dir que siguin substitutius naturals o els fàrmacs naturals per substituir un problema. La tristesa s'ha de passar. Si la puc passar millor, doncs és com dir, tinc un mal de panxa, si em prenc, no sé, la planta aloe vera, probablement el passaré millor, però l'haig de passar. L'aloe vera no em curarà, em traurà part d'aquests símptomes. Avui tenim coses a nivell de medicina natural, de coses que ens poden ajudar de la mateixa manera sense arribar a canviar el nostre estat mental, perquè finalment és com també el TDAH, no? Veiem tants nens diagnosticats de TDAH que la gran majoria no ho són. Avui hi havia un article que deia que el 80% dels diagnòstics estan mal fets. I això vol dir que aquests nens començaran a prendre amfetamines a una edat molt temprana, el qual vol dir que en el futur seran futurs consumidors. De fet, la indústria farmacèutica viu d'això, però clar, l'ús responsable, la recepta responsable forma part de la comunitat científica i en aquest cas saber que hi ha coses naturals que poden estalviar molta despesa en la salut pública és molt important. Hi ha un estudi científic amb osteòpates als Estats Units amb el tractament de nens amb TDAH que manipulant esquena, fent manipulacions, obrint el sistema nerviós, aconsegueix millorar aquests nanos. No estic dient que tots els nanos que tenen TDAH es puguin curar amb osteopatia, és diferent, però sí que l'osteopatia, la medicina natural, la medicina xinesa, pot aportar gran quantitat de situacions d'ajuda per patir alguna cosa com és, doncs això, un trencament, una ruptura, la mort d'un familiar, no? Aquesta tristesa hem de passar-la. És bona passar-la perquè ens fa més forts. Si emmascarem aquest dolor amb un psicofàrmac, doncs estem danyant-nos en el futur per molt.
Quan passem un tràngol dur, no és que haguem d'estar tristos sempre. És a dir, jo me'n recordo quan es va morir mon pare, hi havia moments horrorosos que plorava molt, però també hi havia moments que podia riure una mica, i això no era una depressió, era un dol. Llavors jo em vaig buscar alternatives, com per exemple, sortir a córrer, sortir a la natura, fer coses que em confortessin. És a dir, jo crec que cada persona que ens està escoltant té els seus propis recursos i els seus propis mecanismes per reconfortar-se i passar aquests moments dolorosos que ens porta la vida sense haver de recórrer a un psicofàrmac. Òbviament, els psicofàrmacs estan molt bé quan la malaltia és real i és molt greu, com una depressió. Una depressió és un problema molt greu. Uh-huh. Ara tothom, que estic depre. No, perdona, la depressió és un problema greu amb el qual no hauríem de fer bromes. Llavors, quan el fet de la vida ens porta aquests sentiments d'angoixa, de malestar, doncs respirem-ho, atravessem-ho, és el que toca. No sempre són flors, també venen maldades. I mirem quins són els nostres recursos propis. Recursos fàcils, esport, rodejar-te de gent que t'estima, fer les coses que t'agraden, fer la pràctica, sobretot moure el cos ens ajuda a alliberar les emocions, i plorar el que haguem de plorar, picar un coixí quan estem enfadats. Ahir el meu marit està enfadat i la meva filla li va portar un coixí i li va dir: pica el coixí, papa!
Ja se sap la lliçó.
Doncs això, alliberar les emocions, viure-les, dir-los que sí, grans, perquè són part de la vida. És a dir, de la vida no només ens podem quedar amb la part maca, l'hem d'agafar tota, perquè si no estem renunciant a parts de la vida que ens porten coneixement. Fixa't que molts cops diem, hem passat per una situació fosca de la nostra vida i d'aquí n'hem après moltes coses i hem evolucionat. Cosa que si estem sempre feliços i contents és més difícil de fer. Els grans passos evolutius i la gran maduresa ve després d'una crisi. Normalment, no dic que hagi de ser sempre així, més grans o més petites. Llavors, no tenir por a les emocions, a travessar-les, farà que tampoc ens descentrin tant. De vegades tenim la sensació que la vida és com una nòria, no? I anem amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall. Disciplinar la ment, deixar passar els pensaments negatius, perquè una emoció es desencadena molts cops a través d'un pensament que se'ns ancora a la ment. Doncs respirar-lo, portar l'atenció a coses que ens gratifiquin i deixar passar aquella emoció, travessant-la, ens pot ajudar.
diu la Cristina al mur del Facebook de l'Ofici de Viure: estic totalment d'acord amb la relació que tenen els pensaments negatius i l'energia del cos. Les parts del cos que queden més afectades últimament són els genolls i esgotament general, ens diu la Cristina. Dic últimament perquè sóc conscient que les parts afectades han canviat amb el pas del temps. Diu, abans era el coll, amb faringitis molt fortes. Això és possible, això passa, vaja, possible sí, perquè sí, li ha passat a la Cristina, però que s'hi troba que canvien les parts del cos.
Per suposat, perquè em fa mal un, o m'encostipo perquè baixa la meva immunitat o perquè tinc una contractura muscular, no? Vull dir que, dèiem abans, la psiconeuroimmunoendocrinologia, que és una frase molt llarga però que l'explico és molt fàcil, és aquesta relació que existeix entre el sistema psicològic, les emocions, i el sistema endocrí, que és el de les hormones. Les meves hormones poden canviar si jo estic enfadat o estic trist o algun altre tipus d'emoció. El meu sistema nerviós pot estar hiperactivat amb simpaticotonia, que diem, és a dir, massa estímuls nerviosos, això em pot produir una contractura. El meu sistema immunitari pot haver disminuït o pot haver estat deprimit per culpa d'una emoció concreta. Llavors, sí que és cert que a cada part de l'organisme l'identifiquem amb una cosa. Jo puc encostipar-me amb molta facilitat i només fer que prendre fàrmacs, i el que tinc que potser solucionar és potser una emoció darrere que em fa baixar aquesta immunitat, d'acord? És el meu punt dèbil. Jo haig de saber identificar en cada moment que la meva patologia pugui estar relacionada o no. Evidentment, si he tingut un accident i m'he fet mal al genoll, doncs aquesta no hi ha una emoció pertinent, tot i que hi ha qui diu que aquest accident podia estar haver provocat per una manca o alguna mancança, algun tipus d'emoció que t'ha fet que et lesionessis, no? Però fora d'això, hem d'intentar que els nostres oients tinguin capacitat per dir, bueno, i què faig davant d'això? On haig d'anar? Què haig de fer per gestionar aquestes emocions negatives?
Sí, bé, doncs alguna eina per acabar a la recta final del programa?
Bé, jo diria, posar-se en mans de professionals és interessant, no? Vull dir, no estic dient que sempre hem de buscar, a vegades l'autogestió de les emocions és bona, no? Però per què no visitar una persona que ens ajudi a gestionar aquestes emocions? Un coach, fer gestal, visitar un professional que busqui aquesta medicina integrativa. Des de la medicina osteopàtica intentem que aquesta visió integral i holística del pacient pues, sigui així. Moltes vegades hem de derivar amb un professional que l'ajudi. O simplement li diem, escolti, vostè el que necessita és fer algun tipus d'activitat física, com el ioga, com el tai chi, que l'ajudi a moure's, i aquest moviment ajudarà a curar-lo.
Jo també diria incorporar altres hàbits de vida, com parar-se i escoltar-se. De vegades és que no sabem què ens passa, perquè no ens aturem a sentir què ens està passant. Les emocions, com tu deies, es noten en el cos. Estan en el cos. Doncs parar i veure què està passant en el meu cos. Respirar al meu cos. I estic molt d'acord amb tu, David. Un terapeuta de la mà, gestalt, coach, qualsevol d'aquestes disciplines ens ajudarà. Perquè sovint necessitem un mirall per veure'ns reflexats i entendre la nostra realitat. Perquè per nosaltres mateixos no arribem. L'emoció mateixa ens té segrestats, segresta la nostra atenció i no ens deixa veure clar quina és la nostra realitat i com hi estem responent, perquè de vegades responent fent-nos més mal. Una persona que ens doni la mà, ens posi aquest mirall al davant i faci que prenguem consciència, és el principi de la sanació.
Recordem, per acabar, que és possible demostrar, com si diguéssim, el preu de la negativitat amb la prova muscular, amb la kinesiologia de la qual vam parlar a l'Ofici de Viure aquesta temporada. Un exemple, mantenir malament un pensament negatiu. Fer que algú pressioni el nostre braç cap avall mentre resistim, notem l'efecte. I ara triem la visió oposada. Imaginem-nos, per exemple, com un ésser generós, compassiu, tendre, expressant la nostra grandesa interior, i a l'instant hi haurà un augment de la fortalesa muscular que indica un augment instantani de la bioenergia positiva. I està d'acord, David Ponce?
Absolutament.
Bé, tampoc és qüestió d'estar-hi d'acord, no? Això són faves comptades.
És així, és així. La kinesiologia és una ciència que no només ho fa amb els pensaments, sinó també ho pot fer amb un medicament. Tu agafes un medicament amb una mà i et debilita aquell muscle, i agafes un altre medicament, pugui ser natural, pugui ser no. Fins i tot un aliment et pot debilitar o et pot enfortir. Per això, vull dir que podem fer aquest tipus de test. Cada test en cada muscle diferent correspon a una àrea diferent de la gestió de les emocions i correspon a un òrgan diferent. És a dir, no és el mateix tastar el muscle quàdriceps, que està a la gamma, que el muscle deltoides, que està a l'espatlla. Cada muscle té una relació. És molt interessant veure com la kinesiologia, la medicina xinesa, l'osteopatia, fins i tot la medicina alopàtica, arriben totes al mateix punt, i a vegades pensem que una és millor que l'altra. No, l'important seria integrar-les totes. I avui dia per sort, a molts països la medicina integrativa fa aquesta unió perquè al final se'n vegi beneficiat qui pateix les malalties, no? Però, cert, els testos musculars en kinesiologia es poden fer a qualsevol part del cos i correspon a una àrea diferent.
Doncs avui hem volgut parlar de la negativitat, fins a quin punt ens debilita, també amb exemples pràctics, amb David Ponce, el doctor David Ponce, ben retrobat, gràcies per tornar a l'Ofici de Viure.
Gràcies a vosaltres.
Amb Mònica Calvo, Mònica, que de fet un programa sobre l'Ofici de Viure, no? Mai
sí,
millor dit.
I tant, en el fons és una
filosofia,
actitud vital.
Filosofia, actitud de vida. Sí. Doncs gràcies i fins una altra.
Un plaer.
L'Ofici de Viure.
Soc Albert Bosch, aventurer, emprenedor i diuen que perseguidor de somnis. I, evidentment, fan indiscutible i seguidor de l'Ofici de Viure. Perquè n'hem d'aprendre molt de viure, perquè penso que el pitjor fracàs, al final, seria viure la vida que no volem.
Feu podcasting, allà on aneu, amb l'Ofici de Viure. Al web catradio.cat teniu tots els Ofici de Viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
L'Ofici de Viure amb Gaspar Hernández.
Més de 6 milions de descàrregues la temporada passada.
L'Ofici de Viure.
Donar amor i, si pot ser, rebre.
Aquesta Setmana Santa, tecnifica't a la ciutat esportiva Dani Jarque per jugadors i porters de 5 a 14 anys. No esperis més. Informa-te'n trucant al 93 462 2198 o escriu-nos un correu a ciutat.esportiva@rcdespanyol.com. T'hi esperem!
El proper 16 d'abril, per celebrar el 9è aniversari del 3C, t'hem muntat un doble concert espectacular. Eva Fernández Group, la nova promesa del jazz català, i Miles Sanko, la versió més actual del soul, s'encarregaran de posar-li música a l'aniversari del Club 3C. Tant si ets soci com si no, compra les teves entrades des de només 10 euros al web 3C.cat. No te'l perdis.
Catalunya Ràdio. Cat Ràdio Esports respon.
No giraré tot sol.
Girarem aquest dissabte, tots. Xavier Grasset i Òscar Fernández tornen al Tot Gira.
Bona tarda, Grasset.
Encetem aquesta
Quico
nova
Sachís temporada. Torna al Tot Gira.
Comença un nou
El Marc Negre també torna aquest dissabte.
Sí, i el David Clopés, qui continua presentant el Tot Gira.
Que es desfermi la festa.
Perquè aquest dissabte celebrem els primers 1.000 programes. I ningú s'ho vol perdre.
Tot Gira 1.000 des de l'antiga fàbrica d'Am.
Vine de festa amb nosaltres a celebrar el Tot Gira 1.000 en un programa sorprenent, amb retrobaments, amb els nostres col·laboradors.
Una mica de nostàlgia, concursos, molt d'humor.
De les 6 de la tarda a les 9 del vespre.
I després del programa, música en directe. Miquel del Roig, Strombers i Oques Grasses en concert.
Aquest dissabte, Tot Gira 1.000, la festa major de Catalunya Ràdio.
Us esperem a l'antiga fàbrica d'Am, amb entrada lliure fins al límit d'aforament. Cat Ràdio Esports, sí! Recomana.
L'Eixes Club proposa viatge a Praga. El jazz sempre ha buscat aliances amb altres ritmes i estils amb la finalitat de créixer i ampliar horitzons sonors. Jazz i electrònica fa temps que són amics i entre els que busquen aquesta complicitat hi ha el Simple Electric Trio, tres músics que provenen de l'escena jazzística polonesa i xeca i que es complementen amb la cantant Agaki Pozebska. El 2013 van actuar a Praga amb repertori propi i aquesta versió de Cole Porter.
Recupera-ho a icat.cat. icat.cat, 24 hores de música i cultura pop.
Tic-tac, Rajoy.
Si el candidat és el missatge, quin ens transmeten Merkel, Junqueras o Pablo Iglesias, entre d'altres?
Totes les respostes les té Toni Aira, als Spin Doctors.
I cada setmana t'ho explicarem tot.
Cada dilluns a les 7 de la tarda, els Spin Doctors de Toni Aira a catradio.cat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Alan Turing va ser el gran desxifrador de la màquina Enigma, la màquina que feien servir els nazis per codificar els missatges. Alan Turing i la història de la criptografia, aquest diumenge a l'Enguàrdia.
Enguàrdia,
els diumenges de 3 a 4 de la tarda.
Segueix-nos també a través de l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat.
Som Catalunya Ràdio. Som MotoGP.
I el Mundial és nostre per 28a temporada consecutiva.
Catalunya Ràdio torna al MotoGP, que comença aquest cap de setmana a Qatar.
Tornem a narrar en directe totes les curses del Mundial. I a partir d'ara, amb una novetat, omplirem d'aficionats l'estudi de Catalunya Ràdio. Els oients també sereu protagonistes.
Amb Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Maverick Viñales i Aleix Espargaró, l'emoció està garantida.
Fins al novembre serem Univers MotoGP. Gas a fons per explicar passi el que passi tota la temporada.
Segueixo amb les cròniques de Damià Aguilar per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. I la transmissió de l'Univers MotoGP amb l'equip del Tot Gira aquest diumenge a 8:15 del vespre des de Qatar.
Univers MotoGP. Catalunya Ràdio. Som MotoGP. El Mundial és nostre.
Meteo Mauri, que abordarà la influència de les llevantades com la que acabem de tenir en la pesca. L'esquí nòrdic des de Guils de Cerdanya i un dels nostres friquis en les fotografies arrodoniran aquest programa on repassarem els espectaculars registres de pluja del temporal de pluges recent.
Meteo Mauri, cada dijous a partir de les 7 del vespre a catradio.cat.
Descarrega-te'l.
Amb el patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de Turisme i ASEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya. Catalunya Ràdio. L'Ofici de Viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres. Situacions que es repeteixen dos.
Com cada dissabte a l'Ofici de Viure, Sergi Torres. Què tal, Sergi? Ben retrobat. Benvingut.
Gràcies, molt bé.
La setmana passada parlàvem de les situacions que es repeteixen a la nostra vida. Què passa? Que una determinada situació es va repetint, però amb feines diferents, amb parelles diferents, etc. I ens deies, bé, aquí cal trobar pau, no? I et preguntava, i com es fa això? Com es fa per trobar pau en una situació determinada que es va repetint? Doncs avui la resposta d'en Sergi.
És molt simple, però sembla molt complexa. Per tant, anem a desgranar-ho. És molt simple perquè la resposta és obrir-me a viure aquella situació. Aquella situació es repeteix perquè, si sóc honest, hi ha una part de mi que no l'he volgut viure, aquella situació. És a dir, l'he viscut rebutjant-la. He intentat passar-la l'abans possible, que jo acabi l'abans possible, inclús de manera que jo deixi de sentir el que estic sentint respecte a aquella situació. Però la gran majoria de persones no som conscients encara de que tot tendeix a un equilibri. En la natura, a l'univers, tot tendeix a un equilibri. Per tant, si jo m'obro a viure aquella situació plenament, una situació que jo puc veure conflictiva, en la que jo sento les meves emocions, si m'ho permeto viure conscientment, veuré i descobriré com tot tendeix a l'equilibri. L'equilibri intern és el que és la pau. La pau no és absència de conflicte, no és sensació de tranquil·litat. La pau és una consciència d'equilibri intern, que la descobriré si permeto que el que veig a fora succeeixi tal com succeeix. Aquí està la complexitat. Recordes que dèiem que és simple i complexa? És complexa perquè no estem acostumats a acceptar les coses. Creiem que acceptar-les és resignar-nos a elles. Però en realitat l'acceptació és una acció de donar la benvinguda a aquella situació concreta. Per tant, estem donant la benvinguda a la nostra vida. Per tant, estem donant-nos la benvinguda a nosaltres mateixos també. Això ens permet tendir a l'equilibri, a aquesta pau interna.
Sergi Torres, moltes gràcies. Fins dissabte, una abraçada.
Gràcies.
L'Ofici de Viure.
Fa 3 anys que em veig amb un noi, ens estimem i ens avenim molt, tenim gustos i maneres de veure la vida semblants, a nivell afectiu i sexual tenim molt bona connexió.
Enhorabona, Jordi Llavina, ja era hora.
No, no ho dic jo. Ah. És el mail d'amor que toca avui.
Ah, molt bé, David. Perdó.
És que aquest despàs terrible. Ara bé, aquest noi té la seva parella, un altre noi, des de fa molts anys amb qui conviu. La nostra relació no és pas clandestina. Parlem cada dia per telèfon, estem junts, sovint, i quan ens veiem anem pel carrer agafats de la mà i, si volem, ens fem un petó. Es refereix a mi com la seva parella, alguns amics meus el coneixen. Em sento molt estimat per ell. Fa poc hem tingut un episodi intens. Em van diagnosticar un fals limfoma, i ell, en aquests 4 darrers mesos, fins que fa poc Sant Pau m'ho va descartar, ha estat al meu costat donant-me molt suport. I aquesta vivència m'ha fet replantejar, per una banda, que la vida és curta i que no tinc clar si tinc molt de futur amb ell o si vull estar tota la vida així, però alhora haver viscut aquesta experiència junts ens ha unit molt i també m'ha fet voler viure i gaudir més del present que no pas del futur. Un embolic, vaja, però m'agradaria saber i sentir què en penseu. Enhorabona pel programa i la secció Gaspar, Jordi i Joel, sou, diu, molt grans. Jaume, des de Gràcia.
Moltes gràcies, Jaume, de tot cor, una forta abraçada. Joel Cervera, benvinguda.
Hola, què tal?
La Joel Cervera, malauradament, ha viscut també una experiència colpidora darrerament, que t'ha fet també resituar tots els mals d'amor, per dir-ho així, posar-los en el seu lloc, no, no els teus, sí, sinó els, en general, dels teus pacients, els dels oients, que és l'amor d'algú estimat, jove, a més,
sí,
no? Valdria la pena tenir present que podem morir en qualsevol moment, no?
Doncs sí.
Per viure millor, amb més intensitat i saber prioritzar què és el que realment és important, no?
És que les circumstàncies, tot i que ens pesin, són un bé. Són un bé que ens donen un missatge. És un missatge brutal. Jo volia dir-li a l'oient que ha tingut un pack 3x1, un infoma en fals per tres veritats que et colpegen a la cara i et fan reaccionar. Una és, la vida és curta, i jo dic, la vida no la controles. Dos, diu, viu al present. És que no hi ha més que viure al present. És una mentida que ens estan repetint diàriament en la projecció en el futur i en el passat, no? El drama del passat, que arrosseguem el drama, no? El rancor, l'odi, que moltes vegades ens defineix. I el 3, et planteges què estic fent amb aquesta parella. Superinteressant. Gràcies a aquest linfoma fals, gràcies a aquesta circumstància a priori dramàtica, t'estàs plantejant 3 coses importantíssimes i 3 veritats. O sigui, que endavant, que es deixi colpir per aquest dolor, per aquest instant, i que el recordi i faci passos. És super, super interessant.
Jordi.
Hi ha un proverbi àrab que diu, el passat ha fugit, el que esperes és absent, però el present és ben teu.
Preciós.
Estic completament d'acord. Com també hi ha un títol d'un llibre de poemes del José Manuel Caballero Bonal que es diu Somos el tiempo que nos queda. En aquest sentit, la importància del temps. Jo també estic completament d'acord amb el que dius. És a dir, no es pot fer sinó un invertir-se en tot allò que està vivint. Ara, jo li diria, escolta, no mantingues aquesta relació. És a dir, una relació bona que a tu et sembla que no té futur, però potser no cal que et plantegi això, viu-la ara, perquè a més surts d'aquesta relació, d'aquesta crisi que t'ha fet replantejar tantes coses. O sigui, és una qüestió de crisi radical.
Que passa que ja ha anat fent, i se n'adona que aquest no li satisfà. Ara, en aquest punt de la seva vida, vol viure plenament. He dit, però això què és? Vamos, que això s'acaba, que jo no controlo la vida. I és tan intens, que tu només vols la bellesa de tot. I amb tot, llavors ja no li val. És com qui prova el jabubo i diu, jo, va, l'altre, que jo no vull l'altre.
El xòpet
vull...
no t'agrada tant.
Que no, vamos. I és que estem fets per lo gran, per lo magnífic.
Tu, Jordi, podries comparar-ho, per exemple, amb un vi, no? Sí, després de provar no sé quin vi de Tetrabric, un vi del Penedès, per exemple.
Sí,
no?
Del Penedès o de qualsevol de les grans denominacions, un bon vi fet amb cura, fet amb un projecte al darrere, naturalment. O sigui,
és que si tu vas al Tetrabric, dius, bueno, vale, ja, sí, al Tetrabric, no? Però no, tu ja saps que hi ha alguna cosa millor. Sí, tu vols allò millor.
L'aigua és molt millor.
Sí,
segurament.
Que recordo que el vi té un 85% d'aigua, també. I jo em bec molta d'aigua a través del vi. I a través dels glaçons, i a través dels glaçons del gin tònic, que es fan, també. No, és que aquí diem les coses molt alegrement, només veus vi, només veus gin tònic. Escolta'm, el gin tònic veus aigua, amb el vi veus aigua. Això ho hem de tenir també molt clar.
Doncs mira, no m'havia vist mai així.
Gràcies, Joel, Jordi. Els guies també, una abraçada.